a Ser Catalunya, aquí amb Josep Cuní.
Jacinto Antón, Artur Ramon, com esteu? Bon dia, bona hora.
Hola, bon
Artur,
dia.
Hem d'anar a veure Gaudí per saber que Gaudí no va ser el Gaudí que ens havien venut? Museu Nacional d'Art de Catalunya?
Sí, aquesta és una exposició que possiblement és la millor exposició d'aquest any, perquè veritablement és un esforç increïble el que ha fet el museu, amb 650 peces, amb un discurs intel·lectual molt ben estructurat pel Juanjo La Huerta, que és el gran expert en Gaudí, i que a més l'altre dia, el dia de la inauguració, vaig poder assistir a la conferència, que va ser extraordinària, perquè clar, el que pretén aquesta exposició és desmuntar aquell Gaudí aïllat, aquell Gaudí, diguéssim, místic, aquell mite que s'ha construït
de tramvia, diguem-ne. De tramvia.
Exacte, i d'aquesta mort tràgica, tot això. El que es vol dir és que és un home doncs, que segueix els postulats de l'art total, de William Morris, que s'interessa per tot, que s'interessa per l'arquitectura, pel disseny, per lligar-ho tot. I llavors l'exposició té moments extraordinaris, té moments veritablement increïbles, com quan reconstrueixen el vestíbul de la Casa Milà amb obres que han tret de diferents llocs i que veus que és com la pell de la casa. És a dir, ell utilitza el mobiliari per construir una mena d'arquitectura nova dintre de l'arquitectura. Veritablement és extraordinari. Ara, això sí, he d'advertir a l'audiència que és una exposició que has d'anar molt despert i has d'anar amb molt temps, perquè és molt densa, és extraordinàriament densa, perquè té moltes obres, té planos, té documents, té guixos, té postals, veritablement és potent.
Que la nostra audiència anirà desperta, doneu per fet. Ara, quanta estona necessita? Perquè el qüestió també és un altre
capítol. Mínim 2 hores.
Mínim 2 hores.
Per veure-la bé.
Si voleu anar a veure l'exposició Gaudí al MNAC, mínim 2 hores de visita.
De visita, 2 hores.
Més arribar-hi i després sortir.
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
No, programa't, Jacinto.
Dues hores. Home...
Tu que no els tens mai 2 hores?
Jo tinc molta relació amb el Gaudí. Saps que la meva germana tenia la casa Vicenç. Nosaltres fèiem més grima. Sí, era de la família del meu cunyat. Del Javier Herrero.
Jo allà tenia una professora de l'escola, vivint.
Ostres, doncs mira...
I havia anat a veure-la i era una cosa bastant espectacular.
Nosaltres fèiem classe d'esgrima a Casa Vicenç, amb la qual tinc una relació amb el Gaudí com...
Però tu relaciones amb Gaudí per la via de l'esgrima.
La via de l'esgrima.
Si tu no tens el floret a la mà i ja no parles de Gaudí.
El sabre,
és una imatge molt bonica, molt poètica, no? Perquè el moviment del sabre, en el fons, pot ser una forma sinuosa...
Tenies que anar en compte de no donar-li alguna paret.
Sí. Un mosaic. T'ha influït Gaudí o no?
Sí, home, és inevitable, perquè la relació que té amb la naturalesa i com tradueix molt bé l'ordre ocult d'aquestes coses, de veure d'anar a la mateixa direcció de la naturalesa que és cap a dins, cap a fora, no pots ignorar-ho. Jo crec que és una persona, bueno, per mi és un personatge molt important. I en el meu cas, una de les coses que em va interessar molt és el emergir en colors i pintant-ho, és saber que esmorzava pràcticament cada dia espinacs amb llet. I aquesta barreja amb aquesta cosa que, doncs ja m'ho imagino jo, quin sabor deu tenir, i el color, em va...
Però barrejava els espinacs amb la llet? Amb el blanc?
Sí. Sí,
ja.
Sí.
No, em pensava que no mengés espinacs i begués llet alhora.
Era llet amb espinacs. Això és, bueno, m'ho va dir en el seu moment el Juanjo Navarro Risa, que va fer per escriure un llibre.
Sí,
Molt bé. És que amb ell tenia moltes...
És un dels llibres, les biografies bones del Gaudí.
Sí, sí.
Era company meu, el Juanjo, a la redacció.
Ens estimava molt.
Sí, esmorzava cada dia espinacs amb llet.
Amb llet, sí, sí.
Era un home que tenia uns hàbits molt curiosos, sí. Dinava de forma molt frugal, amb fruits secs. Era un home que veritablement
molt
era
auster,
quasi un vegetarià o vegà, vull diríem, avant la letra. Era d'una austeritat tremenda, perquè com estava completament obsessionat amb la seva obra i amb les seves coses, doncs no...
Pràcticament... I potser això té a veure amb tots els motius vegetals i tota aquesta imagineria vegetal que té al voltant?
Possiblement. I aquesta, com deia el Sandy, ell té aquesta gran, diguéssim, influència de la naturalesa i de buscar tots els elements que la naturalesa li puguin servir, no? La pròpia pedrera, no deixa ser com un...
Però és com el moviment progressista realista, i per això a William Morris li interessava, perquè és és comprendre que les solucions moltes vegades estan a la pròpia naturalesa de les coses, que no cal anar buscant una gran idea. És les solucions les tens al teu costat.
Això és el que et passa a tu a l'hora de pintar?
Ho intento i estic molt, sempre molt conscient d'això, sí, sí. És, sobretot és tindre aquesta agilitat entre els dits, entenent la naturalesa com un element important per afegir moltes altres coses, evidentment. Però
Santi Moix ens porta la seva penúltima creació, perquè sempre hi ha una última en un artista, no? I l'última encara no s'ha vist. Sí. Quan s'exposa sempre és la penúltima. L'última deu ser la que estàs ara treballant.
Bueno,
o ara estàs descansant.
No saps què passa, que si fos capaç d'explicar-ho potser no la
faria.
Per què? Tan complicada és?
Bueno, perquè funciona amb unes dinàmiques diferents, no? Per entendre, perquè l'audiència ho pugui entendre, doncs el meu estudi és un lloc on vaig a perdre'm i que els accidents són benvinguts. Hi ha altres que utilitzen l'estudi per executar exactament les idees que tenen, no? Que de les dues ens semblen perfectament
vàlides, sí, clar. Si tu et deixes portar.
Sí, m'agrada que em sorprengui la meva pròpia obra. Si la memoritzo és mala notícia.
Si la I la memoritzes de vegades o et sorprèn sempre?
Si la tinc memoritzada quan no estic a l'estudi, no l'estic treballant, mala notícia en general.
Mala notícia.
Sí.
I aleshores que faci ja no vas a l'estudi, no fos cas.
No. Sempre poso els quadros a la cara de la paret. I llavors l'endemà al matí quan torno els giro i llavors a veure què em passa. Però, a veure, és una miqueta com la poesia. A mi m'agrada que em sorprengui, no, m'agrada que em sedueixi, no la vull controlar en aquest sentit. M'agrada que em posi en aquella posició del que és el que fa un nano maco, que té aquesta capacitat de meravellar-se de les coses, no? Intento no perdre-ho, això.
Si la nostra audiència vol veure traduït això que està explicant el Santi Moix, a través de la seva obra pot anar a la Galeria Màlboro de Barcelona, perquè allà, des de fa una setmana, hi exposa la seva penúltima obra, titulada genèricament 1280 graus. I aquesta és la temperatura.
Sí.
Explica la temperatura de què?
La temperatura d'alta cocció a l'hora de fer ceràmiques. En aquest cas són porcelanes, però quan jo he treballat sempre amb el Joan Reventós, que ja portem 30 i pico d'anys treballant junts, sempre ens hem enfocat molt en l'alta cocció, que vol dir amb terres xamutades o terracotes, doncs vol dir que bàsicament tu el color no el veus, perquè pintes amb uns òxids i amb uns esmalts que bàsicament pintes by numbers, com es diu, no? És a dir, jo tinc tota una paleta de números, que sé que el número tal, el tal, és un color verd, és un groc, és un blau, i llavors no veus el color fins que surt del forn. Però per lograr això necessites una cocció, una temperatura alta, que és aquesta, 1280 graus.
I, per tant, l'audiència, quan entri a la Galeria Màlboro, es trobarà amb un gran mural de porcellana de gairebé 7 metres, a través del qual no diguis que intenta reflectir, perquè la interpretació ha de ser lliure o no.
Ah, no, sí, jo no tinc cap interès d'apropiar-me de res del que faig. Ja, el que més m'agrada és que la gent s'ho faci seu. Però sí que puc dir que són uns elements i que és tot un conjunt de coses que són uns símbols que he anat creant amb els anys de la meva obra i que els he posat una miqueta amb solfa, valga la redundància, perquè bueno, podria ser una nota de musical, no? Una partitura. Tot basat i construït al redor de Puleu, de l'Asa d'Hort, perquè va ser una de les lectures que vaig fer i que estic treballant-hi durant el confinament a Nova York. I això amb el Joan Reventós, que és, bueno, és el que porto ja 35 anys treballant junts i que és el que és l'únic que és capaç i que en sap molt, sap traduir perfectament la meva idea i el que jo busco amb la tècnica de la porcelana, amb els òxids, amb el tipus de fang i tot això. I en aquest cas hem fet porcelanes, perquè no podíem lograr-ho d'una altra manera.
Perquè era l'única tècnica viable per aconseguir el que tu volies.
Sí, perquè això va néixer d'una flor que vaig fer molt gran a Saurí quan vaig pintar l'església, que jo volia fer un terra a terracotes, però el gruix que jo buscava, que era el mínim, i la translucitat i tot això, a la terracota no pots fer-ho, perquè es deshidrata i estaríem cosint-la contínuament. Llavors vam tindre que plantejar-nos a fer porcelana. I això amb el Joan Reventós és únic, perquè llavors ell, pobre, jo li faig moltes putades. Perquè jo, clar, jo dibuixo les coses i li dic, vull fer això, i ell em diu, ja t'entenc. Llavors, a més, la meva obra, quan faig porcelana i ho fas escultures, em tiro a l'abisme. O sigui, jo pràcticament el sentit de la gravetat. Llavors ell té que lograr doncs, trobar una tècnica, i en aquest cas van trobar finalment la limoix, la porcelana, que permetia això, barrejada amb unes coses sintètiques, donava una flexibilitat i una duresa. Llavors, amb una tècnica del llençol, etcètera, etcètera, vam lograr unes formes molt grans, que no s'ha fet mai, que això, la porcelana no s'ha entès mai d'aquesta manera, i bueno, el resultat ara està... Primer va estar ubicada a Saurí amb aquesta flor, i sense aquesta flor, això, aquest projecte que fem ara a la Màlvaro, i que la directora de la Galida més va insistir que es tenia que fer, perquè jo no volia fer-ho, per el que sé, el que representa tot això al darrere, la feina que hi ha, doncs ho hem lograt, sí, sí.
El Sant Dimoix, que quan parla de Saurí està parlant de l'església romànica d'aquell municipi, que ell va repintar, i que va iniciar un projecte que, d'altra banda, està aturat allà, no? Perquè el projecte, suposadament, inicialment, d'acord amb la Generalitat d'aquell moment, era que es anessin recuperant esglésies romàniques tancades i abandonades, sí, i que cada una d'elles pogués reflectir la mirada que del romànic en pogués tenir qualsevol pintor contemporani, pintor-escultor contemporanis, a partir del que tu hi havies traçat.
Sí, bueno, aquesta és la idea inicial. Quan vaig parlar amb el bisbat i llavors amb certs consellers, que em vaig parlar amb 5 de consellers de cultura, amb el que... I els deia que jo m'agradaria fer aquesta perquè no fos l'última, que hauríem de tornar a reobrir aquests edificis ancestrals i que estan allà i que tenen un sentit i que amb els anys s'està perdent i que la gent no l'entén. I que era una manera, en vez de comptes de construir un museu específic, en un lloc específic, que estaria molt bé recuperar una vall concreta, en aquest cas seria el Pallars, de tornar a reobrir aquestes esglésies i donar-li un sentit i un valor. I tenint el que tenim a Catalunya amb el gastronòmicament i el paisatge i tot això, afegir un valor...
Una ruta del romànic amb
9 o 10 esglésies pintades, amb artistes, jo em comprometia a buscar-los internacionalment el que jo crec que val la pena en aquest sentit, i que poguessin donar una riquesa i una autoestima al lloc on estan, i clar, ja tenies una ruta fantàstica. Això potser algun dia es farà, no ho sé, però estem aquí amb...
Ja veus, Artur, un altre projecte d'aquests que tu lamentes cada setmana en aquest país.
Ell mateix ho ha explicat. En aquest procés, que hauria de durar uns anys, 5 consellers, clar, amb 5 consellers, si t'has de posar d'acord cada vegada, és començar de zero cada vegada. I aquest és una mica el problema que hi ha. Era una idea magnífica, a més, jo sé que el Santi en aquest territori hi té una vinculació especial perquè... De petit,
sí,
passaves...
Sí, és la raó perquè vaig fer l'església, el poble m'ho va demanar. I ho has Exacte. Estat 3 anys negant-m'hi. Perquè...
I de petit el teu pare et portava per
aquests
llocs.
Però teníem casa allà.
Exacte,
clar,
teníeu sí, casa allà. Sí, sí. I jo el que voldria destacar és que l'obra del Sant Dimoix és molt més interessant i molt més important del que molta gent pensa, perquè és un d'aquests artistes que als anys 80 decideix que marxa d'aquí. És a dir, el dia que es proclama els Jocs Olímpics a Barcelona, el Sant Dimoix agafa una maleta i se'n va a Nova York.
A Nova York, sí, senyor.
I se'n va a Nova York amb el que suposa anar a Nova York per un artista, que és enfrontar-te a l'oceà amb unes dificultats tremendes. I allà, doncs, tens de padrí el Xavier Corberó, i tens el Perico Pastor, i tens una sèrie de gent allà, però allà vas fent una carrera amb galeries bones i consolidant una trajectòria que a més és multidisciplinar, perquè el Santi ha fet des d'una instal·lació per Prada, al Soho, fins a l'església Saurí, i exposicions aquí a Barcelona, el vam veure molts anys amb el Carles Tatxer, i ara...
Jo estava més, vam fer la Galeria dels Àngels.
Els Àngels també.
Van crear la Galeria dels Àngels. Estava molt amb l'Emili i la Galeria dels Àngels.
Però vull dir, Barcelona, diguéssim, pel fet d'haver marxat, crec que no és tan, diguéssim, conegut com caldria. És a dir, molta gent, el fet que ell estigui a Nova York, això passa molt. És un artista que té un desenvolupament internacional, però que aquí a casa nostra també caldria, per exemple, una exposició que jo sàpiga no s'ha fet mai institucional. És a dir, una exposició que repassi retrospectivament, que això li tocaria fer el MACBA. És a dir, el MACBA està molt bé que faci totes aquestes coses que fa de recuperar artistes índios i que no coneixem ningú, però que, clar, si tenim un artista de primer nivell...
Fent amics, sempre fent amics.
No, però és que és evident. O sigui, a mi després, clar, em critiquen...
Avui que havies quedat també amb el MENAC. Avui.
No, però quan va tocar també el vaig criticar.
Sí, ja,
el que em va caure. Però jo crec que, i amb el Josep ho hem dit sempre, jo estic aquí per dir el que penso.
Perquè no, per tots veniu per dir el que penseu, perquè si no, tampoc no m'interesseu a mi.
No, saps què passa?
Però per què no t'exposa el MACBA?
A mi no em preocupa, això.
Bueno, no em preocupa
gens.
Però seria més conegut a Barcelona.
És que és igual, ja, les coses passen quan hagin de passar. Jo em demanarà més un discurs constructiu. Sí. Jo, per exemple, el discurs avui constructiu que m'interessa és que per fi veig que la gent comença a tindre un interès per la ceràmica i que comença a veure que la ceràmica té tant valor sí, de valor econòmic com una obra pictòrica o escultòrica, com ho entenem. Que tenim una relació que ens hem de deixar de pensar si aquest et valora o no et valora. Les coses passaran si han de passar. I si no passen, no passa. Però jo, el que no pot, jo i els altres hem de seguir treballant. I jo, quan vinc a Barcelona, no escatimo energies. És a dir, no perquè a Nova York faci més o faci una cosa més involucrant-me per fer una cosa més contundent que a Barcelona, no. Faig el contrari, pràcticament.
Sí, però estarem d'acord que hi ha una tendència que és que els artistes que triomfen internacionalment, el teu cas, cas del Plensa, etc., costa molt que el reconeguin a casa nostra, i això és una cosa que és evident. Li ha passat al Barceló, sí. El que va costar fer l'exposició al MACBA al Barceló, el que ha costat fer l'exposició al Plensa...
El que passa que a mi m'ho pregunten molt els periodistes, i tu no trobes que no ets reconegut aquí? I jo sempre els hi contesto el mateix, doncs no tinc aquesta sensació, la veritat, és que jo vinc poc. Jo abans anava a Nova York, jo estava vivint al Japó, abans a Itàlia, molts anys, sempre he anat en direcció contrària. O sigui, el Dan Cameron amb un catàleg diu, aquest nano quan tenia que estar al lloc que tenia que estar, se li ocorreix anar-se'n, no passa res. Però com que jo a Nova York faig el que faig i estic on estic i em dona l'oportunitat de crear i de moure'm molt... ja passarà. No, jo crec que l'important és un discurs constructiu en general, que en aquí, en vez de queixar-se que si et valoren o no et valoren, i tenia ganes de dir-ho avui, això, hi ha una quantitat d'art boníssima aquí, de gent creativa boníssima. El que s'ha de fer és donar-los veu.
Però és que no se'ls hi dona.
Ja se'ls hi donarà, se'ls hi ha de donar. No hem d'estar buscant un finançament institucional o... No, ja arribarà. Ja arribarà en el seu moment, perquè ha d'arribar, perquè ho tenim.
No, sí, en aquest sentit t'has fet yanqui.
Sí, sí, m'he fet molt yanqui, perquè les institucions no t'han de subvencionar res, no t'han de pagar res a subvencions. Tu has de fer tu sol, no? I aquí falta, doncs... És un tema molt, molt senzill. És un tema econòmic, de taxes. Si aquí diguessin que el que compra obra li desgraven amb els impostos, ja s'acaba el diàleg, ja està.
Això no, els dissenys de mai voldran fer-ho, això.
Aquestes són les paraules contundents i claríssimes. Celebro que les diguis aquí, Santi Moix.
Molt bé.
Perquè també convé que es diguin les coses, eh? Sí.
Però, bueno, també vull dir, per exemple, faré una exposició al Museu de Terracota de la Bisbal, que és una gent amb l'alcalde, amb el director, amb el Xevi, que m'han preservat tota, amb els 35 anys, tota la terracota, tot el que tinc, ho exposaran. Després, el 23, faig el Volar, m'han convidat, ara en tinc a reunir-me.
Mira, l'altre dia...
Volen que faci tot el Volar el 23.
Vam tenir el senyor Vilacases aquí, la setmana passada, i una de les coses que vam dir és aquesta, que fa una tasca de suplència institucional extraordinària.
Però jo hi he apostat amb ell, perquè és lo... Són gent que els has de donar veu, també, perquè fan una feina que està molt bé.
Molt bé, molt bé.
Doncs els oients que s'hagin sentit interpel·lats per la via de la defensa que està fent, en aquest cas de les ceràmiques, de la terracota, no. Ara toca la ceràmica, la porcellana de l'Imbos.
Sí, perquè obligava, la tècnica obligava només fer-ho amb porcelana. Sí.
Galeria Marlborough, que amb Santi Moix exposant aquesta nova tendència, titulada 1280, que és exactament la temperatura de la cocció, perquè aquesta porcellana pugui oferir el que en la seva imaginació prèviament el Santi ha creat i després ha de comprovar que la tècnica li doni el resultat que ell buscava. I no ha parat, juntament amb en Reventós, de trobar en aquesta temperatura aquesta tècnica, 1280 graus, que hi és calor, eh? Que ja és calor.
Tenim, són 35 anys, tot anotat amb investigació de fórmules, en colors... S'han fet una feina molt exhaustiva de tot el tema de la ceràmica.
Enhorabona, Santi. Gràcies per tornar a ser aquí. Gràcies també, Jacinto. Gràcies, Artur. Són les 12:03.